Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Albert Pla, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, home, molt bé, fantàstic.
No, encara estàs, suposo, superat per el reconeixement, no? Que amb les temporades que portes aquí, coi, costava, no? Que hi hagués reconeixement a la teva figura.
Sí, un premi, Xavi,
a la teva,
sí, senyor.
A la teva feina.
No, jo... és tot mèrit teu, Xavi.
Sí. No, a veure, he de dir una cosa...
Jo solo he tenido que empujarla, de veritat.
He de dir una cosa, o sigui, han passat els Ondes, han passat els Premis Ràdio Associació i no... Bueno, no hi ha hagut guardó, no hi ha hagut reconeixement. En canvi, per altres tasques que has desenvolupat en altres llocs, doncs, bueno, la setmana passada et van donar el Feroz i... Perquè, per cert, t'ha arribat o no el paquet? Això no sé si t'ho envien o li donen a algú o...
No, va, un dels Javis em va dir, lo tengo yo.
Però t'ho va dir com dient, me'l quedo? No li ha reclamat ni res, tu, eh?
De fet, és millor que se'l quedi ell, perquè un premi en una estanteria queda lleig. En canvi, 25 ja fa més patxoca.
És que jo la setmana passada que et vaig dir, m'hagués agradat molt veure't recollint el premi, pujant les escales i fent un discurs d'acceptació, em va quedar com les ganes i et vaig dir, ostres, prepara't alguna cosa i fer un discurs... No em faries ara un discurs d'acceptació del Feroz o del que sigui, ara, no, així...
Jo, si ara em donés un altre premi, diria allò típic.
Espera, no ho diguis. Fem com que reps el premi. Espera, premi Albert Pla! Sube al escenario Albert Pla.
Recoge el premio en nombre de Albert Pla, Xavier Javier Bundo.
No em trampegis, no. Has de sortir tu a recollir-lo.
Va, digues, no. Hòstia. Tot Espanya t'està escoltant.
És un mal
parit. Què dic Espanya? El mundo entero.
Ets un mal parit, com m'ha girat la bola. No, fes una mica de discurs, Pla. Va, recull el premi, jo te'l dono.
Jo sóc l'Albert Pla fins al final, em vull dir així.
No hi aniries mai a la vida.
No trauràs ni una paraula.
És molt fort.
Ni que portessis elàstic i em posessis un foc a la cara.
I no faries un discurs mai, eh? Jo, la meva teoria és que vas anar a l'altra entrega de premis perquè sabies que no te'l donarien i aquest que sabies que potser te'l donarien vas decidir que hi anaves.
No, la veritat és avorridot. Les coses aquestes són avorridotes. Clar. Haurien de pensar d'una manera una mica més entretenida.
Clar.
O una mica més... Hòstia, els premis és molt caspós.
Sí,
eh?
Sí.
És molt... I ja si... podrien inventar-se altres maneres per fer promoció.
Una creu de...
Els premis els hi fem promoció.
Una creu de Sant Jordi, una cosa així, Albert.
Ui, els de la Creu de Sant Jordi ja estan avisats.
De què?
Ja estan avisats que ni ho intentin. Que ni ho intentin. A Espanya, com que no em coneixen gaire, de vegades pues, algú se'ls escapa, però aquí a Catalunya ningú gosaria.
Però, perdona...
Proposar-me a mi, diria, home, tio, que és l'Albert.
Però tu saps que això és... El gran benefici de la Creu de Sant Jordi, més enllà del reconeixement públic, és que tens una esquela. Vull dir, el dia que et mors, la Generalitat de Catalunya fa una esquela als diaris, amb el teu nom.
A La Vanguardia.
Crec que tots els diaris, diria, paguen una esquela, però d'aquelles grosses, eh? No una coseta petitona, no, tros d'esquela, eh?
Perquè, de fet, els treballadors, però els que hem col·laborat o hem treballat alguna vegada pel grup Godó, també tenim esquela a La Vanguardia, ens toca per contracte.
Hosti, no ho sé, això.
No l'he llegit fins al final.
Hauria de preguntar. No ho sé, no ho sé.
De fet, hem de tenir dret, no?
Bueno, ja preguntaria en el plec de condicions, doncs ja a veure si estava allà en alguna clàusula.
Negoci-m'ho.
Va, de què parlarem avui, Albert, va, més enllà del Feroz?
Avui parlarem d'un tema que està de rabiosa actualitat, Xavi.
De què?
Els coloms missatgers.
Home! Ja, no comencem amb el so aquest, que no s'assembla un colom ni patràs, de veritat, eh? Però...
Home, és el so quan li arrenques el missatge
no
de
la punteta
a un colom missatger.
És un gat. I fa rato que ho estic dient, és un punyetero gat. I una... A més, és més, tu dius això d'arrencar i crec que és una cremallera. Té pinta de cremallera, a veure què és això.
Mira, no.
És una cremallera. O sigui,
un colom missatger, està claríssim.
No té res a veure amb la realitat. O sigui.
Pregunta-li al tècnic de so, que hi entén.
El tècnic de so em fa cares de... Sí, mira, és un gat i una cremallera, clarament. Mira, torni, eh? Mira, és que no... Bueno, és igual. Farem veure que és un colom missatger perquè no tenim més pressupost per comprar en els bancs de so en general. Però bueno, per què dius que està de moda? No acabo d'entendre.
Home, és un tema que se'n parla l'altre dia a les 9 del matí, que és l'hora de màxima audiència de RAC1.
Sí. Sí?
Més o menys, oi?
Sí.
Jordi Basté, saps
sí.
qui és?
Sí, home, sí.
Doncs el Jordi Basté, divendres,
sí.
va obrir parlant dels coloms missatgers.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de coloms.
Hosti, sí que ho vaig sentir.
Perquè la policia de l'Índia ha alliberat un colom que portava 8 mesos detingut per la sospita que era un colom espia. El martiri de l'ocell va començar al maig quan el van capturar a prop d'un port a Mumbai amb dos anells a les potes que portaven un missatge en xinès. Les autoritats van determinar que podria estar involucrada en temes d'espionatge al servei de la Xina, de Xi Jinping. Després, però, la investigació ha determinat que el colom era un ocell que participava en una competició a Taiwan. Es va escapar i va anar a patar a l'Índia. Tot i que li ha anat d'una ploma, al final l'han pogut alliberar.
Fort, 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 fort.
Sí,
sí, sí. Bueno, tinc una teoria també, ara parlant d'efectes de so, que vaig sentir la notícia i vaig pensar, i ara tornant a sentir, he tornat a la mateixa reflexió, estic pràcticament convençut que l'efecte aquest de so de és una persona humana que ho ha gravat en algun micro de RAC1.
Sí.
O sigui, convençut, eh? Convençut. Que no tenien l'efecte, van buscar-ho, efecte o colom, i van dir, bueno, va, improvisem.
El banc de sons de RAC1, fixa't amb els meus bancs de sons,
sí,
que
hi posi
els meus efectes, i veuràs com és un colom.
Són Creative Commons.
Molt més elegant. Molt més elegant. Però és cert, perquè t'hi fixes, vull dir, els que llegim notícies interessants, els que seguim les notícies
sí,
interessants
sí,
que passen
sí.
al món, avui ens vam sorprendre el divendres, perquè vam dir, hòstia, realment una notícia interessant ha passat a les notícies que dieu els periodistes.
Sí, a veure, el Basté a vegades va remolc, eh? Perquè t'escolta tu i diu, ah, bueno, el tema va per aquí. I ja està, et fa servir de gurú des del punt de vista informatiu.
I, de fet, la setmana passada ja vam parlar dels coloms missatgers. Recordes els nostres...
Sí.
Hòstia, perdona, li he dit al tècnic de segon cada cop que dic colom missatger.
Aparegui, sí, sí.
Posi aquest efecte, sí, sí. Posa aquest efecte
de so. Un mal de cap, que
no. I s'ho ha pres molt pèl de la lletra.
A la valenta. Bueno, sí que hi havia aquell intercanvi de missatges entre el Lluc d'Organyelles i Abderrahman el Khalif, que era una partida d'escacs per colom missatger. Sí, sí.
Clar, i de fet el Jordi estava parlant d'això, que avui en dia els coloms missatgers encara ara són bàsics per l'alta política,
sí,
o sigui, per la diplomàcia internacional.
Sí, sí.
Vull dir que durant el llarg de la història els coloms missatgers...
Torna-hi.
Hòstia, quin tio més ràpid, eh? Han provocat tota classe de guerres i han intervingut en les més altes decisions polítiques.
Mm.
Per això he fet un altre àudio. He seguit amb la història del nostre estimat Abderrahman i el nostre Lluc d'Organyelles
sí.
i et vaig a demostrar del que són capaços els colons missatgers. Estàs a punt?
Davant, davant.
Som-hi?
Som-hi.
Va, som-hi, Xavi. Corria l'any de gràcia de Déu entre 1200 i 1350. Pocs coneixien l'any exacte, doncs eren èpoques tenebroses i hostils, en terres de castells, cavallers, creuades, camperols morts de gana i llegendes de dracs de vora princeses. Vet aquí que a la comarca d'Organyelles hi havia dos senyors, l'un... El comte Lluc d'Organyelles, home cristià, temerós de Déu, senyor de totes les terres d'Occident, i l'altre, Abderrahman el Khalif, servent d'Alà i senyor de totes les terres d'Orient. El bosc separava els dominis dels dos senyors. Un bosc espès, cobdiciat per moros i cristians. Doncs al vell mig d'aquest bosc hi havia un pou. Un pou d'aigua cristal·lina. Les guerres entre moros i cristians per la possessió del pou es perdien en el temps, i degut a que l'última batalla ja havien mort el rebesavi d'en Lluc d'Organyelles i l'avi d'Abderrahman, el pou va quedar abandonat. I així, el pou va quedar solitari plantat al mig del bosc rodejat d'esbarcers i arbres mil·lenaris. Ja apenas podia veure com per l'est s'alçava el castell cristià i a l'est s'alçava el palau musulmà. Anys de lluites i recances no van ser suficients perquè passés lo típic. Doncs que resulta que la filla de l'Abderrahman va decidir sortir a passejar pel palau sense donzelles de companyia ni escoltes i va decidir donar un vol pel jardí del castell, cosa que no feia mai. I mira si és casualitat que just en aquells mateixos moments, a l'altra banda de la comarca, el fill del Lluc també va decidir sortir a passejar pel jardí del seu castell sense guardes personals. I si hi havia poques possibilitats de que els dos sortissin a donar una volta al mateix temps, era encara més improbable que sortissin a passejar sense companyia del castell, perquè aquells dies tinguessin més ganes del compte d'estirar les cames. Però encara és més, que els dos, cadascun per la seva banda, sortissin dels jardins i s'adentressin al bosc i es perdessin, només el destí, no sé si cruel o beneit, va fer que es trobessin els dos sols davant del pou, en el mateix moment i amb la mateixa set. No només set d'aigua, sinó set d'esperit i de cos i d'ànima. Set de saciar els seus cossos i les seves ànimes. I així fou com el príncep i la princesa es varen trobar i els dos varen veure l'aigua del pou. Ah, ah, i els fluxes, ah, i els líquids. I l'un va veure del cos de l'altre. Però entre l'espessura del bosc foren descoberts per Husuf, fill de Hadea i Hesei, un humil llenyataire que li va relatar tot al seu senyor.
Endavant, soldat.
Senyor Abderrahman, senyor Abderrahman, he descobert el fill del Lluc d'Organyelles fent l'amor al pou.
Que el fill del Lluc era al pou. Amb qui? Amb qui feia l'amor el fill del Lluc?
Amb una donzella, no ho sé, no l'he vist la cara, no l'he vist la cara.
Amb qui feia l'amor?
No m'hi he fixat, però sí, era una noia. Així que Abderrahman el Khalif, escandalitzat per la notícia, li envia una carta a Lluc d'Organyelles mitjançant el seu sistema de colons missatgers. Missatge d'Abderrahman al Khalif per Lluc d'Organyelles.
Estimat Lluc d'Organyelles, és l'alt més gran i és per Alà que, malgrat la nostra amistat i tot titularà que vostè em faci trampes als escacs, de cap manera puc permetre que el pou on va morir el meu rebesavi i el meu avi sigui deshonrat pel seu fill. Segons els meus informadors, el seu fill no només va acostar-se al pou, posant en perill una treva que dura ja dues generacions, sinó que va gosar beure aigua del pou. I no només això, sinó que va fer l'amor amb una donzella escampant fluxos cristians a l'aigua beneïda per Alà. Esperant una explicació convincent, Abderrahman.
Estimat Abderrahman, res em sap més greu que comunicar-li lo equivocat que estan les seves afirmacions. Paraules de l'abat, sempre sinceres, afirmen que no era el meu fill qui fou descobert en posició indecorosa i profanant l'aigua del pou, que també li recordaré, fou un deixar en la vida en honor la Santíssima Creu i el bon nom de Jesús, molts dels meus avantpassats, sinó que era la vostra filla qui fou descoberta per un dels meus caçadors en una situació que pot ser interpretada malintencionadament. Déu ens guardi de tenir mals pensaments. Atentament, Lluc d'Organyelles.
Benvolgut, Lluc. Avui és un dia trist per la nostra amistat. Vostè acusa falsament la meva filla no només de beure aigua del pou, sinó que gosa insinuar que era fent actes indecorosos, impropis de la seva posició social i la nostra fe. Que Alà ens protegeixi de les injúries cristianes. Espero que tot hagi estat un error del seu lamentable servei de coloms missatgers. Esperant les seves disculpes, Abderrahman el Khalif.
benvolgut Abderrahman Al-Khalif. Primer que res, no vull dir que la seva filla fes res d'indecorós, digne d'una princesa virtuosa i temerosa de Déu. Estic segur que ha estat un malentès, que la seva filla, probablement amb set, es va inclinar per veure l'aigua del pou i un dels seus servents, amb ànsies d'ajudar-la, es va posar al seu darrere per aprofitar la seva força masculina i així evitar que la seva dolça filla caigués al pou. Aquest acte de servitud probablement va fer confondre el meu informador. No obstant, això no treu que la seva filla hagi begut aigua del pou, un pou que des de fa temps immemorials pertany a la meva família. Per tant, li prego que retiri les seves acusacions sobre el meu fill i reprengui la seva filla. Amb això, consideraré el meu honor satisfet i, si vostè vol, podríem reprendre aquelles partides d'escacs de les que tant disfrutem. Atentament, Lluc d'Organyelles.
Estimat Lluc, m'estranyen molt les seves acusacions tan lleugeres sobre la meva filla. M'està dient que la meva filla era sola amb un servent? Cosa impensable en una donzella de la seva classe social. Sense donzelles, majordoms ni soldats que la protegeixin. M'està dient com educar la meva filla? Jo he de reprendre la meva filla per una cosa que segur que no ha fet? Jo sé que el seu fill és jove, fogós, com vostè i jo hem estat en la nostra joventut. Quan ets cadell fas actes inconscients, quasi innocents, però que poden portar conflictes d'interessos que fàcilment aconsegueixin desequilibrar la pau política tal com l'entenem fins ara. Estic d'acord amb reprendre una bona partida d'escacs quan rebi les disculpes del seu fill. Es retirin les falses acusacions sobre la meva filla i la promesa de no tornar a tocar el meu pou. Atentament, Abderrahman.
Benvolgut Abderrahman, el seu pou? Probablement el seu colom missatger va caure presoner d'algun bromista de malastruga dels molts que sabem que conspiren i posen en dubte la seva autoritat. Vagi amb compte amb les intrigues de palau. Malgrat les nostres diferències, no voldria altre enemic més noble i, si m'ho permet, estimat, que no fos vostè. La carta que vaig rebre em diu que no pensa disculpar-se. Doncs bé, no em deixa altra alternativa que enviar un escamot de cavalleria per cuidar del pou. Atentament, Lluc d'Organyelles.
Benvolgut Lluc, no em deixa una altra alternativa que enviar els meus soldats per evitar que el pou caigui en mans cristianes. Atentament, Abderrahman Al-Khalif.
Molt estimat amic Abderrahman, res em complau més que convidar-lo demà a trenc d'alba a batallar contra els meus exèrcits. Jo mateix comandaré els meus cavallers. Atentament, Lluc d'Organyelles.
Estimat Lluc, així sigui, doncs. Demà a trenc d'alba seré davant del pou amb el meu exèrcit. Que l'Allah ens protegeixi, Abderrahman Al-Khalif.
Així que els dos senyors varen vestir-se amb les seves més lluents armadures, van muntar damunt dels seus blancs corcells i es varen dirigir cap al pou de la discòrdia al capdavant dels seus exèrcits. Quan van ser davant del bosc, es va donar l'ordre. Ataqueu!
Ataqueu!
La batalla va ser cruel. 50 homes ja van morir abans d'endinsar-se al bosc. Les batalles al bosc són confuses, les tàctiques militars inútils. Allò era un batiburrill de caps tallats, panxes esbudellades, cavalls xocant contra els arbres, els soldats no es podien replegar, el caos augmenta i la batalla es converteix en un cos a cos desorganitzat. 3 contra 2, 1 contra 4, un molt alt contra un molt baixet. Uns soldats d'un l'exèrcit es van anar dispersant fins que davant del pou es van trobar cara a cara sols els nostres dos herois, Lluc d'Organyelles i Abderrahman Al-Khalif.
Encara tens una oportunitat, Lluc. Si et rendeixes i renuncies al pou, et perdonaré la vida i continuarem amb les nostres partides d'escacs tranquil·lament.
Això mai! El pou és meu, Abderramans.
Lluitem, doncs.
Lluitem.
Mor, Lluc d'Organyelles.
Mor, Lluc d'Organyelles, el pou és meu.
Mor, Lluc d'Organyelles, el pou és meu.
És meu, el pou és meu.
El pou és meu.
Cuidado, Abderramans. L'arbre, cuidado, l'arbre. Cuidado, que ens cau l'arbre a sobre. I així, d'aquesta manera tan absurda, els dos homes van quedar atrapats sota l'arbre. I llavors va arribar la negra nit.
Ai, oh, em fa mal la cama. Ah, no em puc moure, no em puc moure, estic atrapat.
Hòstia, sí, tampoc em puc moure, et fotria una hòstia, però és que no hi arribo. Ai, estic atrapat. Ah.
Ho sents? Són les petjades dels cavalls dels meus homes. Estàs perdut.
T'equivoques, t'equivoques. Aquestes petjades jo diria que són els meus homes. Ets tu qui està perdut.
Quan vinguin els meus homes a alliberar-me, seràs jutjat i executat, Lluc d'Organyelles. Aquest serà el teu últim error.
No, t'equivoques. Quan vinguin els meus homes a alliberar-me, seràs jutjat i executat.
Quan arribin els meus homes, seràs executat i el teu cap serà clavat a una forca a la plaça.
T'equivoques, són els meus homes. I quan arribin, seràs jutjat, executat, el teu cap amb una pica i, a més, seràs desmembrat.
T'equivoques, són els meus homes. I quan arribin, seràs executat, despallat i amb la teva pell forraré el coixí del tron on m'assec cada dia.
Els sorolls dels galops augmentaven i els dos homes ja començaven a dubtar de la seva situació.
Bé, potser podríem flexibilitzar les posicions. Si venen els meus homes, potser no t'executaré. Així podrem continuar amb les nostres partides d'escacs. Això, si tu ho promets, que si són els teus homes, tampoc m'executaràs.
Així ho faré. Si són els meus homes que venen al rescat, et deixaré en vida. Això sí, no obstant, el pou serà meu. Et deixaré en vida, però el pou serà meu.
Serà
no,
meu.
No, serà meu.
No, no, no
són,
meu.
Són els meus
no,
homes.
No, meu.
Són els meus homes.
Si són els meus
si
homes.
Si són els teus, recorda salvar-me.
Si són els teus, recorda salvar-me.
Si
i el pou és teu.
Recorda salvar-me la vida a mi i pots
doncs si són els teus, recorda salvar-me a mi i pots quedar-te amb el pou.
Poc esperaven els dos cavallers que aquell galop de cavalls no eren ni de l'exèrcit musulmà ni de l'exèrcit cristià. No eren cavalls. Eren els llops. Moraleja. No desitjaràs mai el pou d'un altre. No, no, espera, no. No. La natura és més poderosa que la humanitat. No, no, espera, no. Els pous són tant per moros i cristians... Tampoc, no, espera. Moraleja, a veure, sí, ja està. El poder de... Jo què sé, va. Me voy, Xavi. Me voy!
Extraordinari, extraordinari, Albert Pla, Déu meu, quina història. El que, si se'ls van menjar l'Abderramant i el Lluc, el que em sembla brutal és que llavors imagino que els fills van arribar al poder i ja ho tenien, tenien la meitat fet, ja.
Vull dir, ja la tornarem a tenir. D'aquí un parell de setmanes ja la tornarem a tenir.
Extraordinari. Albert, una abraçada ben forta. Me voy, adeu.
Vinga, Xavi, una abraçada.
Adeu. Adeu.